Els camins de la música. Amiguis, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquest nou programa dels Camins de la Música. Tal com vos vaig dir, avui anem a continuar escoltant música de i feta per Frank Zappa. Anem a pegar un bot en el temps i anem a passar als moments en els que ja amb un sintetitzador més o menys acceptable ja, anomenat Sinclavier, hi havia dos o tres marques que funcionaven, cosa que el pobre Edgar Vagues no va arribar a poder tindre a mà per a manejar-lo amb soltura. Es va conèixer segurament, però no va arribar a tocar-los. Però Frank Zappa sí que ho va fer i va controlar perfectament l'instrument, en aquest cas el Sinclavier, i és un instrument que en principi en el que aneu a escoltar no es podia fer samplejats, cosa que després sí que se va poder fer ja en els models posteriors i que ell també va utilitzar en peces que segurament ens donarà temps a escoltar. Què vol dir això? Vol dir que les inquietuds de Frank Zappa al respecte dels sons estaven, com el cas d'Edgar Vagues va passar, un poc més enllà dels instruments estàndards d'una orquestra. De fet, ell solia estar prou disconforme amb com sonaven, en definitiva, els sons de les orquestres convencionals, dels instruments convencionals, i solia retocar-los i molt a nivell d'edició posterior. Fins i tot aquests que anem a escoltar, que són d'un disc, d'un dels discos més interessants segurament de Frank Zappa, un que va realitzar-se amb el grup de Pierre Boulez en l'IRCAM, que és la institució que Pierre Boulez havia muntat per a assajar i poder que la gent d'arreu del món, de fet, per exemple, Luis de Pablo va estar allí treballant, poguera fer els seus assajos amb nous instruments electrònics i fer provatures i fer totes les virgueries que se's puguen passar pel cap per a experimentar amb el so. D'aquesta fàbrica, diguem-ne, de sons, va ser l'Ensemble Intercontemporain, que era una mena de grup de cambra que eixia de l'IRCAM i que es dedicava a la interpretació de peces sempre d'avantguarda. Aquest va ser el cas. En el disc que aneu a escoltar, que es diu The Perfect Stranger, és un disc de 1984 que es va presentar com a Boulez interpreta Zappa. Les tres primeres peces que aneu a escoltar no estan en l'ordre en què va néixer el disc, però les tres primeres peces que aneu a escoltar estan interpretades per l'Ensemble Intercontemporain dirigits per el propi Pierre Boulez, mentre que les altres quatre que aneu a poder escoltar estan interpretades per la que s'anomena de forma un poc humorística de Bumpkin Pumpkin Digital Gratification Consort, però que en definitiva venia a ser Frank Zappa tocant el seu Sinclavier. Així que anem a escoltar les tres primeres peces, que són aquelles que estan dirigides per Pierre Boulez i el seu Ensemble Intercontemporain i gravats en l'IRCAM, que es diuen The Perfect Stranger, que era el nom del disc, Naval Aviation in Art i Depressed Paradise. Thank you.
Thank you. Thank you.
Com podeu veure en aquestes peces musicals, les teories de Bagués respecte als grups de so que contrasten molt, jo pense que es veuen prou bé, encara que també se poden escoltar ecos de les orquestacions de Stravinsky en la seva època més avantguardista, diguem-ne, abans de que tornara a una mena de neoclassicisme al final de la seva vida. Però el cas és que Frank Zappa va saber integrar tot això en el seu món musical. Un món musical, per ser absolutament autodidacta. Ell no va anar mai a un conservatori perquè, per raó de la feina de son pare, que estava lligat a qüestions tècniques assessorant a l'exèrcit nord-americà, canviava constantment de lloc i li va ser impossible fins i tot estudiar en un institut o l'equivalent allí, una high school, músiques de forma més o menys reglada. Ell és una persona que va aprendre música a base de practicar música i a base d'estudiar pel seu compte. Doncs bé, a partir d'això, ell va fer també les seves músiques per a estar tocades tal i com exactament a ell li sonaven en el cap. I per a això li venia perfecte un instrument com el sinclavier, un sintetitzador on ja les notes es podien donar amb una precisió absoluta, tal i com ell les escoltava en el seu cap, per dir-ho així, i que, a més, podia manipular-les després sense cap problema, traient els efectes que pensava que calia posar o que li apetia posar. En aquest sentit, anem a escoltar les peces interpretades per ell en aquest disc, que, com ja sabeu, s'anomenava a si mateix The Barking Pumpkin Digital Gratification Concert. Cal dir que Barking Pumpkin era el nom de la que en aquest moment era la seva empresa gravadora, l'estudi de gravació que va tindre, perquè va tindre diversos, i el que tenia en aquest moment es deia aixina, Barking Pumpkin. Aixina que li ha fet xilo de Digital Gratification Concert i tirant davant i va fer les peces que aneu a escoltar i que s'anomenen The Girl in the Magnesium Dress, Love Story, Outside Now Again i Jonestown. Escoltem la música d'uns dels primers sintetitzadors utilitzats al màxim de les seves possibilitats per un músic perfectament preparat per això i amb les idees clares, Frank Zappa. Thank you. Avui en dia, 30 anys després de la gravació d'aquest disc, poden sonar-nos com a familiars fins i tot alguns dels sons que s'escolten i fins i tot l'ambient sonor que es genera. De fet, malauradament, una de les derivacions d'aquest tipus de músiques ha estat les músiques ambientals, aquestes que es posen als grans magatzems per a relaxar-nos i fer-nos que estem tranquils per a comprar. Però fins i tot els grups pop i rock gasten ja amb total soltura aquests tipus d'instruments, evidentment molt més evolucionats, hi ha moltes més possibilitats i ja no resulta tan sorprenent aquest so. Però en l'any 84, total no fa tant de temps, això era una cosa absolutament innovadora, una cosa que fins i tot li sonava mal a molts aficionats a la música, diguem, de concert, a la música d'anar a la sala de concerts a escoltar una música. Això ha passat sempre i sempre passarà. Les novetats, unes vegades se consoliden, altres vegades moren perquè no troben una eixida adequada, però en aquest cas, evidentment, aquests experiments de Frank Zappa i de més gent, evidentment, però Frank Zappa és una persona ideal perquè connecta el món del rock amb el món de la música clàssica, és un exemple perfecte de què es podria fer i que després alguns sí han fet amb aquest tipus d'instruments i amb aquestes músiques. Per acabar, anem a escoltar una peça que està en un disc que va fer Frank Zappa en l'any 1993, quan ja sabia que li quedaven pocs mesos de vida perquè el càncer de pròstata que se li havia detectat feia no massa temps estava molt avançat i era inoperable ja, i ell es va dedicar de manera obsessiva a treballar dia i nit, literalment sense dormir, per acabar aquest disc fet completament en el cinc clavier i que es diu Civilització fase 3, que tenia que veure amb certes distopies que ell tenia en el cap al respecte de com calia que fora la civilització. La peça que vos vaig a posar té un valor simbòlic, a més, perquè es diu Reagan at Bitburg. Es refereix a que en motiu del 40è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial, el canciller Kohl va invitar a molts caps d'estat a visitar tant camps de concentració, un camp de concentració, com un cementiri on hi haguera gent soterrada de la Segona Guerra Mundial. L'equip de Reagan varen decidir que no anaven a anar a visitar el camp de concentració i sí anaren a visitar el cementeri de Bitburg, que venia a ser un cementeri on hi havia quasi més gent de la SS que altra gent. Zappa li dedica, entre cometes, una peça d'aquest seu disc pòstum. Anem, doncs, a escoltar aquesta peça per acabar els dos programes que hem dedicat a Frank Zappa. En això jo crec que ja en teniu una certa idea de com era la música d'un visionari que, a més, en unir en ell la figura del rocker i del músic, diguem-ne, clàssic, és una persona ideal per a entendre com aquests dos mons poden juntar-se en una persona tractant de superar les limitacions que la música de la moda en l'època es marca. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, que ens podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, que podeu també fer-ho en streaming en la web de Ràdio Clara en les mateixes hores i que també podeu escoltar-nos en el web podcast del programa caminsdelamusica.net, on es podeu baixar el programa gravat en format MP3 i veure alguns comentaris i enllaços respecte de la temàtica del programa per a qui vulgui, diguem, ampliar coneixements. I així vos deixo amb Reagan at Bitburg. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.